Vinga, 5 minuts per arribar a 3 quarts de 12. Els 20 minuts que ens queden des d'ara i fins a les 12 els dedicarem al 15è espai de les biblioteques de Sitges amb la Marta Sánchez. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Agraïm a la Marta perquè l'hem fet ballar una miqueta al cap avui, perquè bueno, ens han anat saltant el menú. Ara que parlàvem de la crema de Sant Josep, doncs hem tingut això un menú complex, però al final bueno, ho hem pogut encabir tot i al final la Marta doncs, ens ha pogut venir a explicar-nos l'agenda dels propers 15 dies a les biblioteques de Sitges.
Doncs sí, no, cap problema. El que es pot fer es fa i el que no, doncs no es pot fer.
Doncs això, repeteixo l'agraïment.
Cap problema.
Vinga, anem doncs repassant aquesta agenda.
Doncs mira, ja ha anat bé venir avui, perquè així podem parlar de la presentació que tenim just aquesta tarda a 6:45 a la Biblioteca Santiago Rusiñol. En veu parlar ahir amb la seva autora, la Isabel Ullate, i el llibre que es presenta és El noi de l'autobús, la hispanopoturrina, Transports Monasterio, Montbus, de les tartanes als motors de 500 cavalls.
Ah, m'aturo un moment. Punturrina.
Ui, ja ho sé, ja diu punturrina.
Sí. És que això hi ha un problema a la nota de premsa original, però
ai,
és de Pont d'Armentera,
sí,
que són punterrins. Ens ho va explicar ahir la Isabel. Són punterrins en català i pontorrinos en castellà.
I
és la hispano-pontorrina.
Ara tot té sentit. Afegirem la N a última hora.
Afegirem la N, és la hispano-pontorrina. Bueno, res, fora anècdota.
Sí.
Doncs això, el llibre de la Isabel Ullate.
Exacte. El llibre de la Isabel, que la promotora d'aquest llibre va ser la seva tieta, la Mercè Valls Clavé, vídua d'en Pau Lluís Monasterio Figueres, que és el protagonista d'aquest llibre que barreja ficció amb un treball molt documentat d'anys, d'anar, no?, d'estirant el fil i anar trobant la història d'aquesta empresa de transports que realment doncs, en tot el Garraf i en Sitges en concret ha tingut una importància que val la pena de conèixer i de ser destacada amb aquest llibre.
D'acord, doncs aquesta presentació al noi de l'autobús aquesta tarda, aquesta mateixa tarda, 6:45 a la biblioteca, qui vulgui recuperar la conversa que hi teníem amb la Isabel Ullate Valls sobre doncs, això. I qui vulgui saber per què es diu el noi de l'autobús haurà d'anar al llibre. No farem spoilers. Vinga, següent.
Dimecres 20 de març, a 6:45 també, a la Biblioteca Josep Roig i Raventós, la tertúlia literària mensual amb l'Arena Cejas, i en aquesta ocasió, de professió, escriptora. L'Helena ens comenta que els tallers d'escriptura han format a moltes dones que han fet d'aquesta activitat íntima, no?, d'escriure, doncs al final han fet una professió. De vegades n'hi ha moltes que han començat doncs, escrivint un diari, unes notes, un quadern, i vinga, el clash, no? I al final, doncs bé, algú les ha animat o elles mateixes han vist amb la valentia al final de tirar endavant amb la publicació d'aquests escrits i moltes han arribat a ser reconegudes escriptores. Doncs això anirà a la tertúlia literària de dimecres 20 de març.
En el fons, darrere de tot lector hi ha un ofici d'escriptor també o una intenció d'escriure, no?
Sí, doncs o de copiar, no? A vegades aquestes llibretes que tenim de frases que ens agraden o de fragments que ens agraden, però al final també ens resulten inspiradors i hi ha gent que sí que fa el pas en després
vinga,
ser creadors.
Fem un sèrio.
Sí.
Vinga, més coses.
Divendres 22, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, una altra presentació. En aquest cas d'una novel·la, La modista de Gràcia, de Marc Font, anirà a càrrec del mateix autor i amb la presentació de Xavier Borrell, que també és escriptor. El Marc Font és professor de llengua catalana i anglesa, secundària, i mira el que dèiem, que va començar a escriure notes al mòbil durant un viatge llarg, en un any sabàtic que es va agafar, i durant aquesta... Bueno, anava viatjant i anava prenent aquestes notes que van conformar després aquesta primera novel·la, que també, per sorpresa seva, quan la vam començar a moure per editorials, doncs des d'importants editorials com ara Penguin, doncs Penguin li van publicar. A part de parlar-nos sobre l'argument de la novel·la, també ens parlarà no, això, doncs, aquest procés creatiu i l'experiència de publicar un llibre com a autor novell, que ara doncs, està fent una difusió, no?, i fent aquestes campanyes per donar-lo a conèixer i també de cara a Sant Jordi. I des d'aquí, doncs, com sempre, no?, que animem a tothom que vingui a aquestes presentacions de novel·les, d'autors que encara que no són encara prou coneguts, però sí que aquesta proximitat, aquest conèixer les experiències, doncs, sempre són molt enriquidores i farà els llibres més especials. En aquest cas, La modista de Gràcia ens parla de la Loreto, que neix l'any 1944 al barri de Gràcia, de Barcelona, en una família modesta i treballa en un dels vapors més importants de la ciutat, a la Sedeta. Per tant, tenim aquesta part, no?, primer més històrica, d'aquesta Barcelona industrial d'aquella època i de les vivències, no?, de la Loreto, però arriba un moment en què ella decideix establir-se pel seu compte com a modista de vestits de núvia. I quan rep el seu primer encàrrec, la núvia desapareix 3 dies abans del casament. Aquí, doncs, hi ha un misteri, hi haurà vestits tacats de sang, diguem. Vestits
vaja, ui, ui. Doncs aquesta presentació de La modista de Gràcia, de Marc Font, aquest proper divendres a 6:45 a la biblioteca, i el que ens comenta la Marta, encara que no coneguin, sempre pot ser interessant acostar-se doncs, a aquestes històries de possiblement doncs, escriptors més desconeguts, però que potser seran coneguts en el futur. I en qualsevol cas, segur que és ben interessant.
I tant. Què més? Exposicions que tenim aquests dies. Al pati de la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim una mostra de pintures. Si algú hi ha passat per la biblioteca, doncs haurà vist que té... Bueno, que la tenim plena de gats i de gossos. Uh-huh. Són pintures fetes amb tècnica de pastel sec pel sitgetà Pepe Nebleza. I el títol de l'exposició és Mascotes realistes, perquè és ben bé que amb aquest art del Pepe, no?, amb aquest pastel sec, doncs realment els gossos, els gats, doncs prenen vida i estarim fent-nos companyia al pati. Està sent una exposició molt visitada i que els nens i nenes també doncs, els està causant molt, bueno, que els agrada molt. Els veiem allà mirant aquests gats i aquests gossos.
Té traça, el Pepe, per fer aquestes coses?
Ell els fa, la majoria són encàrrecs de particular, doncs que volen fer aquest homenatge, aquest regal, alguna persona no, que s'estima, en fi, el seu animal com de la família que ho són.
D'acord.
O d'altres que doncs, per encàrrec, per tenir el record no, d'aquell animal que ja no hi és, en fi, ell doncs, fa aquestes pintures ben bé per encàrrec.
D'acord, estarà fins dimecres vinent.
Exacte.
De la setmana que ve.
Sí, fins al dia 27 de març, encara la podrem veure al pati. I a les vitrines de l'entrada de la Biblioteca Santiago Rusiñol tenim una exposició documental que és en homenatge de Miquel Utrillo i Murlius amb motiu del 90è aniversari de la mort de Miquel Utrillo, que va viure en la casa que avui és biblioteca. I bé, en fi, no tothom coneix la importància immensa de Miquel Utrillo a Sitges i a l'art, i en fi, no? Que un artista polifacètic i que es mereix aquest petit homenatge que li fem a casa seva al final.
De fet, exacte, sí, sí. De fet, va ser hoste abans que la biblioteca, oi?
Exacte.
Doncs Miquel Utrillo també a les vitrines fins al 29 de març.
Uh-huh. I pels petits de la casa tenim les hores del conte, fem una repassada ràpida. Uh-huh. Recordant també que totes aquelles activitats que són enfocades o que venen nens i nenes de primària, recordar que portin el seu passaport adonauta, que els hi posarem el segell per venir a escoltar contes, per participar de les propostes de les biblioteques, els nadons no, que també n'hi ha propostes per nadons, però tots els nens i nenes de primària que tenen el seu passaport, que no s'oblidin i que tindran el seu segell. Uh-huh. I aquestes són demà mateix, 20 de març, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, l'hora del conte mensual, Contes posats de cap per avall, amb la Clara Gavaldà, una gran narradora i actriu. És una del conte on res és el que sembla. Hi haurà princeses intrèpides que saben treure les castanyes del foc, hi haurà llops ferotges que resulten ser bastant tendres, hi haurà un osset valent i decidit que vol semblar-se a les Rínxols d'Or, en fi, tot de personatges una miqueta girats cap avall i amb aquest sentit de l'humor i, en fi, i tot l'art de la Clara Gavaldà. Per tant, activitat familiar amb segell d'adonauta. Si ens porten el passaport. Això és recomanat a partir de 3 anys.
D'acord.
Després, el dilluns 25, tenim una presentació, però també narració del conte, per part de les seves autores, que són a Loreto Almirall i la il·lustradora Lourdes Panyella. Prou conegudes, també. Uh-huh. Elles, l'any passat, va ser un patir la publicació d'aquest llibre perquè semblava que arribava per Sant Jordi, que no arribava, que sí, que no. Però, en tot cas, hi havia una presentació prevista, però el llibre no va arribar a temps, i la Loreto ens va dir, doncs mira, presentem-lo ja per la Setmana Santa del proper any. I aquí estem. Per tant, és una data que la vam posar des de fa molt de temps, aquest dilluns 25 de març. I per què per Setmana Santa? Doncs perquè el títol del llibre i la matèria és L'oncle Caramella, per tant, parla de caramelles, de caramelles sitgetanes, i la Loreto Almirall i la Lourdes Panyella doncs, el presentaran a la biblioteca amb tot el carinyo que hi posen, en tot que fan elles. Uh-huh. Aquest és el segon llibre que publiquen conjuntament. I en aquesta presentació doncs, sí que ens parlaran una miqueta del llibre, però ja és el que volen és que hi hagi nens i nenes i poder-los doncs, fer partíceps no?, d'aquesta història de l'oncle Caramella, que troba una caramella que canta la primavera i li ve la idea d'agafar una bicicleta per posar-se en camí i buscar el remei a l'ensupiment dels seus veïns. I d'aquí doncs, sortirà tota la història amb aquestes il·lustracions tan boniques.
D'acord, doncs l'oncle Caramella, això qui digui, oi, però no s'havia presentat, no. es va publicar l'any passat, va sortir l'any passat, vam parlar amb la Loreto i amb la Lourdes l'any passat, però, doncs això, com no es va poder, no va arribar el llibre a temps per la seva presentació, doncs la Loreto va tenir aquesta idea de dir, pues per la Setmana Santa de l'any que ve.
Exacte. I ja està. I ja està, i aquí estem.
I aquí estarem, i per tant podrem, doncs això, rescatar aquest Oncle Caramella publicat l'any passat, però no presentat.
Exacte. I com a punt, hem dit la data, dilluns 25 de març, però l'hora no serà l'habitual de les hores del conte, sinó una hora més tard, a 6:45. Els nens i nenes estan ja de vacances de l'escola, per tant, doncs no hi ha problema, però venir una miqueta més tard, que el dia ja es fa llarg, i poder gaudir amb aquestes autores d'aquest llibre.
Perfecte. Doncs l'Oncle Caramella el dilluns de la setmana vinent.
I què més? A la Biblioteca Santiago Rusiñol, també pel passaport d'Edunauta, anem fent unes propostes, perquè nois i noies que vinguin a la biblioteca, doncs bé, doncs també participi amb el passaport amb altres propostes. I en aquest mes tenim que ploguin paraules boniques. Llavors tenim un paraigües, tenim unes gotetes d'aigua, i ja que la pluja de veritat sembla que triga, doncs almenys que ploguin paraules boniques a la biblioteca. Per tant, convidem els nens i nenes que pensin la paraula més bonica que els hi passi pel cap, l'escriguin en aquesta goteta i totes van a parar en aquest paraigües. Una manera també doncs, bueno, de fer veure la imaginació, de pensar en les paraules que coneixem. Entre de moment les que hem posat, hi ha una que la vaig veure i m'ha fet molta gràcia, que és Disneyland París.
Ah, és una paraula bonica, és una paraula bonica.
Després també tenim amor.
I cara.
Sí.
És bonic i cara.
Amor, caramels, carícies, en fi, són paraules totes dolces i boniques, però em va fer gràcia. Per tant, aquesta, no?, que també ens fa riure les sortides dels nens i nenes,
sí.
I és una manera de quan els dones l'oportunitat de deixa't anar i escriu una
un
cosa
desig
que t'agradi, doncs vinga, aquí va sortir.
Disneyland París.
Sí.
A més París i tot, eh?
Sí, sí, sí. Doncs aquí
encara que no van dir Orlando.
Orlando, mira. Que... potser no sabien de la seva existència.
Més.
Més cosetes. Tres coses concretes. Un, horari de Setmana Santa. Les biblioteques estaran obertes en l'horari habitual, excepte del divendres 29 fins al dilluns 1 d'abril. Per tant, els dies festius,
ens
faltaríem aquell dissabte, que sí que estaria tancada, però vaja, del divendres fins al dilluns, i la resta en l'horari habitual. Per tant, allà estem pel que faci falta.
D'acord, doncs les biblioteques obertes en principi tots els dies festius, exceptuant, tots els dies de Setmana Santa, exceptuant els dies festius, que són dilluns i divendres i dilluns, i evidentment entremig també el dissabte.
Ah, exacte. La segona cosa concreta per explicar. Ja tenim a les portes un canvi de l'empresa que gestiona el transport i, en fi, tota la gestió del préstec entre biblioteques. Allò que quan no tenim un llibre a la biblioteca Santiago Rusiñol, el demanem a qualsevol altra biblioteca i l'usuari el ve a buscar, la persona el ve a buscar a la Santiago Rusiñol, no s'ha de desplaçar. Doncs ha canviat l'empresa que ho gestiona, i per poder facilitar i dur a terme doncs, aquest traspàs d'una empresa a l'altra, hi haurà una suspensió temporal de les peticions d'aquest servei de préstec entre biblioteques, i aquesta suspensió serà des del dia 27 de març fins al 4 d'abril. Ens enganxa Setmana Santa pel mig, que per tant bueno, poden ser dies més o menys fluixos, a la Santiago Rusiñol no massa, perquè entra molts turistes, però en tot cas potser tampoc no demanen préstec entre biblioteques.
Sí, préstec entre biblioteques, turistes no...
Per això, així que s'ha triat aquestes dates per causar el menys prejudici possible doncs, a les persones, que n'hi ha moltes que utilitzen aquest servei molt sovint.
I en qualsevol cas, si algú doncs, té la previsió de poder demanar alguna cosa, que ho faci abans del 27.
Ho faci abans del 27. També és veritat que entre les dues biblioteques de Sitges continuarem oferint el mateix servei, de poder demanar d'una biblioteca a l'altra, i entre les biblioteques de la resta de la província de Barcelona, les que funcionen amb un servei de préstec, que es diu Atena, també seguirà sent actiu.
D'acord, és a dir que al final l'afectació serà relativament petita.
Sí, però bé, si no... Doncs
millor informar. Sí,
sí, informem que del 27 al 4 d'abril inclosos estarà de moment aturat aquest servei
aquest
de peticions, no de devolucions, de peticions de llibres a altres biblioteques.
Perfecte.
I la tercera cosa és que en les biblioteques bé, ens agrada molt recomanar llibres i que els llibres surtin, i no només els que ja surten, sinó anar descobrint també altres. I en el compte d'Instagram de les biblioteques de Sitges, Bibliositges, hem començat amb dos projectes nous, que es diuen un bibliofar i un altre sense paraules. El bibliofar, la idea és que les biblioteques són com fars que il·luminen el camí lector de tothom que vol llegir perquè ja ho és o que vol trobar aquell llibre, no?, que li ompli l'esperit. I per tant, el bibliofar, això són recomanacions amb un tema de partida i llavors ja doncs, 4 o 5 recomanacions. N'hem fet dues. La primera va ser M'ha entrat pel títol, aquests llibres que al final ens criden l'atenció simplement pel títol, perquè són curiosos, perquè són divertits, doncs això, m'ha entrat pel títol, tindríem aquest bibliofar, i el segon, llibres que parlen de llibres. Com aquelles nines russes, doncs hi ha molts llibres que parlen sobre llibres, sobre llibreries, sobre biblioteques, doncs també hem fet una selecció i són de moment els dos bibliofars que podem trobar a l'Instagram de les biblioteques. I sense paraules som les, bueno, els bibliotecaris i les bibliotecàries que sense dir ni piu, amb el nostre silenci característic, doncs recomanem llibres, fent doncs, bé, un petit acte, una cara, una expressió per recomanar aquell llibre sense paraules.
D'acord. Doncs vinga. Com veiem normalment els bibliotecaris? Callats, silenci. Doncs així, sense
tòpic,
paraules.
Amb el tòpic, no és real, però vaja, juguem també amb el tòpic.
Vinga, recomanacions.
I recomanacions,
tres minuts.
D'acord, mira, l'he portat, com que tenim la Setmana Santa això a les portes, i bé, no tothom doncs, pot fer un viatge doncs, perquè no tenim els dies, no tenim els mitjans, no tenim...
Penseu que són els dies que les televisions ens passen els Ben-Hurs i tot
exacte.
Això, eh? Per tant, doncs, com ja l'hem vist sempre, vinga, va, llegim una mica.
Doncs mira, tenim un de la Núria Miret, Noves rutes per descobrir Barcelona. No cal anar massa lluny, tenim una ciutat a la que venen molts turistes a conèixer-la i nosaltres que estem a mitja hora de vegades no la coneixem prou bé. Per tant, una excusa per agafar el tren, mitja horeta, si tot va bé, i plantar-nos a Barcelona. En aquest llibre són passejades a peu per anar descobrint la ciutat amb llocs que potser no són els més coneguts, amb anècdotes, amb històries que ens fan anar doncs, des de Montjuïc fins al barri de Pedralbes, a la Diagonal, a la Ciutadella, al Passeig de Sant Joan, en fi, moltes, moltes zones que totes tenen la seva història, la seva curiositat, i aquest llibre que també té, doncs, això, no? Ple d'històries, amb alguna fotografia per anar-nos situant, ens va fent doncs, aquestes rutes diferents per conèixer millor Barcelona.
D'acord. Sobretot mirar els horaris que funcioni el tren, eh?
Sí.
Per anar-hi. Per tornar i un cop estàs allà, doncs bé, ja varia, ja no pots fer res. Però bé, rutes per Barcelona, vinga.
Exacte. Catalunya, 50 racons emblemàtics d'un autor que és molt prolífic en aquests temes, no? De donar-nos a conèixer Catalunya des de diferents punts de vista, que és en Jordi Bastard, per tant, un gran expert. I en aquest llibre, doncs, això ens parla amb unes fotografies molt boniques, és un llibre de gran format.
Ja, hi ha Sant Pere de Rodes a la portada,
exacte,
eh?
Exacte, sí, sí. I són aquests jocs que al final podem dir, ja hi he anat, o mira, doncs aquest encara no. Jocs emblemàtics, d'aquests que s'han de veure almenys un cop a la vida, que diuen, i tindrien, doncs, Sarrià, Bagú, el Puig de la Balma, Mura, el Far d'en Fang al Delta de l'Ebre, el Castell de Galaderia Púbol, en fi, 50 llocs així d'importants i així de bonics que també doncs, bé, tenim uns dies de festa
per anar coneixent.
Sí? Segueixo? Sí?
Un minut.
Un minut, doncs vinga, el César Barba, que també és un referent en aquest tipus de llibre, Rutes per descobrir arbres monumentals.
Ah,
doncs també l'excusa, anar a veure un arbre monumental, abraçar-lo, deixar-nos tocar no, la natura amb aquell tronc dels arbres, doncs n'hi ha un munt a Catalunya, arbres monumentals, amb les rutes, totes molt ben explicades per César Barba. I l'últim, 900 escapades fantàstiques de 50 ciutats espanyoles a una hora de... Que estem a Toledo, que hi ha una hora de Toledo. Que estem a Salamanca, que hi ha una hora de Salamanca. No ens quedem només amb la gran ciutat, sinó també rutes per descobrir què hi ha a una hora d'altres ciutats d'Espanya.
Interessant, interessant també. Com allò que no sabem... Doncs vinga, aquí idees... per tant, idees totes relacionades amb els viatges avui.
Amb els viatges, però bueno, amb viatges a curta distància.
Sí, a curta distància. Una hora de viatges per Barcelona, viatges per Catalunya i els arbres monumentals. Són algunes de les propostes que poden trobar a les biblioteques i que estan aquí, no depenen d'aquest préstec entre les biblioteques, oi? Perquè ja ens les ha portat la Marta, que ens poden donar idees per aquests dies mig festius, mig que la canalla, mig que tal, si vostès també s'agafen festa, doncs ho poden aprofitar. Marta, moltíssimes gràcies. Marta Sánchez, des de la Biblioteca Santiago Rusiñol, i a tots vostès, doncs com sempre, ho deixem aquí. Són les 12, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.